A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Secció, arribada la tardor, tornem als matins amb nosaltres i mirem sempre doncs, de cercar aquells col·laboradors, gent del territori que tinguin ganes doncs, de venir a explicar-nos coses interessants. Saben que, perquè n'hem parlat alguna vegada aquí a la ràdio, fins i tot amb la seva presidenta també hem tingut alguna ocasió de parlar-ne, que hi ha una associació al territori que es diu Talent Femení, una xarxa de dones empresàries, professionals, que s'uneixen plegades per, d'alguna manera, difondre, donar a conèixer la seva feina i la seva tasca. Doncs bé, amb Talent Femení hem arribat a una entesa i, tal com fan en altres emissores aquí del territori, aquesta temporada s'incorporen en el llistat de col·laboradors extens i als que els estem molt agraïts de Ràdio Maricel i arrenquem aquesta nova secció que es diu Talent i Més, que és un espai, ara us explicaran millor elles, perquè són les que en saben, però és un espai on d'alguna manera, per descomptat, parlarem d'aquesta associació, però la idea és posar en valor aquest talent femení que tenim al territori i que no és poc i que, de vegades, perquè així ho diu la història, no sempre ha estat prou visibilitzat. Amb qui farem aquesta secció? Doncs la secció la condueix allà a tot arreu on van, una autora, escriptora vilanovina de literatura infantil i juvenil, probablement la coneixen, ella és la Montse Balada. Montse, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
A casa vostra i ara també.
Estem molt emocionades, molt emocionades avui.
Arrenquem aquest espai, com dèiem, que condueix la Montse Balada, ella és qui coordina, qui ens portarà les convidades, qui ens presentarà també una secció final de Les Dones Parlen. I avui, clar, havíem d'estrenar, Montse, la secció amb la convidada d'honor, no?
Totalment. Sempre l'estrenem amb ella perquè, a més, té molt a dir del que és el nucli d'aquesta associació, del que va dirigida i el que vol crear. Així és que no era menys que venir-la.
Doncs vinga, presentem. Passem a presentar la presidenta de Talent en Femení, convidada d'honor, podríem dir. Primera convidada avui a la secció, la Susana Villagrasa. Susana, bon dia, benvinguda.
Moltes gràcies i gràcies per la presentació, però moltes gràcies a Ràdio Maricel per comptar amb el talent femení i començar aquesta nova etapa i nova secció amb nosaltres. Sitges sempre ha sigut un referent i evidentment tu, Carola, que ho fas molt bé.
Gràcies.
Segur que serà un programa molt dens.
Segur. Intentarem, doncs això serà cada 3 setmanes aproximadament, doncs això, posarem en valor el talent femení d'aquí del territori perquè hi ha un munt de dones professionals i a més, la idea també d'aquest espai és que totes aquelles dones que ens escoltin i que potser no coneguin o no sàpiguen d'aquesta associació, busquin, s'informin i fins i tot en passin a formar part, no? I mirar de fer créixer a aquesta xarxa. Susana, si et sembla, comencem per això, per qui, Comencem per talent femení, per aquesta associació que està a punt de fer 10 anys, no? L'any vinent,
sí,
no?
Sí, bueno, no,
aquest any.
Mira, falten 3 dies. 3 dies, fa 10 anys vam fundar Talent Femení, un grupet de dones petites en aquell moment i realment, ara fa 10 anys i hem passat 9 premis, que aquest any fem el 9è premi, vam estar a les Nacions Unides, vam fer ràdio a tota la comarca, la Montse ha sigut la banderada de la ràdio i tenim Ràdio Canal Blau, Ràdio Vilafranca i Ràdio El Vendrell i ara Ràdio Maricel. Vam fer jornades empresarials a diferents espais i a tota la comarca. Nosaltres englobem tot el Gran Penedès, per no posar la comarca en si, és tot el Gran Penedès. I realment ha anat creixent. Tenim seu a Sant Pere de Ribes, vam començar a Vilanova i per circumstàncies pues, ara tenim seu a Sant Pere de Ribes, que també pues, és un honor perquè tenim el primer ajuntament de Sant Pere de Ribes, és la seu de talent femení, una caseta molt mona a dintre de lo que és l'espai més antic a sota del castell. I, bueno, i anem creixent, tenim moltes professionals i el que hem fet durant aquests llargs d'anys és fer una xarxa de contactes de suport mutu i evidentment donar molta visibilitat. Vam donar visibilitat amb els premis pues, ara a dia d'avui 80 dones. L'any passat vam inaugurar un premi que és el He for She i premiem a un home que empodera les dones o que fa per la igualtat de les dones i donem visibilitat a un home. I, bueno, i durant tot aquest llarg recorregut pues, vam estar al Consell Nacional de Dones de Catalunya fins ara, vam anar 5 vegades a les Nacions Unides amb el Consell Nacional i vam defensat les dones empresàries, directives i executives a la comissió i també pues, vam estar dintre del Parlament, primer Parlament de Dones, vam estar presents. Vam fer sinergies en diferents associacions, amb dones de Sant Cugat, amb dones de Tarragona, amb dones d'Esplugues i amb dones de Barcelona. Justament ara, la setmana passada, vam estar als 30 anys de Sodame, que és una de les primeres associacions que es van muntar a Barcelona. I bueno, vam anar participant de tots els esdeveniments socials que ens han convidat. Puc dir l'últim que hem fet, vam estar al Col·legi d'Enginyers, fa la gala d'enginyeria cada any, que la Montse aquest any va participar perquè nosaltres estàvem de creuer pel Mediterrani amb les dones imparables i vam estar a la presentació del primer dels equips femenins de la Copa Amèrica, que també, bueno, per mi és una medalla d'or perquè començar la primera regata femenina a Barcelona i poder estar a la presentació...
Compte, dels... i que van arribar a semifinal i van quedar molt bé, eh?
Sí. És a dir... I bueno, amb abanderades d'una empresa que és catalana i bueno, ha sigut un plaer poder veure aquelles dones.
Per tant, en 10 anys un recorregut llarguíssim que heu fet moltíssimes coses, sí. També perquè la gent es fa una mica una idea, que no es tracta això d'un grup de dones que queden per fer cafès i parlar, vull dir no. Que aquí s'ha fet, que es queda a vegades, no? Hi ha una mica com sí, de confusió sí. Amb això, que és un, vull dir, que és una associació que té objectius que van més enllà, diguem, de les trobades, no? De les trobades en si. Clar, això quan neix fa 10 anys, entenc que neix, Susana, perquè detecteu, percebeu, com a dones professionals, empresàries, que us falta o que us ajudaria o que us aniria bé, no? Aquesta xarxa, no? Aquest suport d'altres dones que viuen en situacions similars a la teva, no? I que, doncs, una mica ajudar-vos. Jo no sé si en aquests 10 anys, en aquesta trajectòria de 10 anys, heu notat canvi en això, i heu notat evolució, o millora, o no, o heu notat involució fins i tot, no ho sé.
No, jo crec que fa 10 anys estàvem bastant malament, perquè les dones es havien incorporat a la vida laboral, no feia gaire, devia fer 20 anys, com si diguéssim, i estàvem en el moment de que les dones havien sortit a treballar, però no per inquietud, era també per necessitat, és a dir, un sou no podia mantenir la casa. Llavors les dones, a part de formar-se, perquè no han deixat de formar-se en milers d'anys, però s'estaven formant i van sortir a la vida laboral. Però què passava? La conciliació era inviable, perquè l'home venia d'una educació masclista i patriarcal. Llavors, clar, les dones surten a treballar i porten el pes important de la casa més la incorporació laboral, no? I si a sobre doncs, volies muntar la teva empresa, era un valor afegit. Tenies problemes, en aquell moment ja teníem els crèdits, però havia 10 anys abans tenia de firmar el marit perquè et donessin un crèdit perquè muntar una empresa, no? És a dir, jo que sóc d'aquesta transició, de que ja havíem estudiat i ja havíem empoderat, però encara Bueno, jo amb 19 anys em tenia de casar. La part fundamental era casar-te i res de treballar. Era, si volies treballar, bueno, treballaves allò unes horetes, però tenies de tenir fills i t'educaven amb això, no? I realment, pues, bueno, havia aquesta motivació de dir no vull tindre fills, vull treballar, però el marit et mirava malament perquè deia, bueno, si agafa massa la carrerilla, malament. I llavors sí que és veritat que la vida ha canviat, amb això ha canviat, les dones estan, bueno, un 61% de les dones que surten d'universitat, bueno,
són dones,
són sí, dones sí. La conciliació mitjanament ha arribat, tenim
no del tot
perquè encara la numèrica dona un 67% que la dona treballa més un 67, perquè no és només les 8 hores laborals, és la incorporació de la seva vida, també treballa dintre de casa, cosa que l'home encara està amb un 40%. És a dir, tot això està molt perfilar. Però sí que és ben veritat que ha hagut un canvi. Un canvi, ara que els homes puguin fer la baixa paternal ha ajudat, no ha ajudat del tot, però ha ajudat. Encara el sostre de vida hi és a l'hora de pujar,
d'escalar
i arribar al lideratge als equips directius, però s'està picant encara molta pedra i queda molt per picar. Però és ben veritat que hi ha lleis que han ajudat a que tot això vagi canviant. Uh-huh. I també la dona no té com a prioritat casar-se per ser independent. Hi ha molta dona que viu independent, comença la seva trajectòria i tira endavant. Els fills venen més tard i realment per què? Perquè prioritzen la seva carrera, perquè han estudiat per algo, no per quedar-se a casa amb la carrera dintre d'un calaix. I la gent, doncs, bueno, ha anat canviant, la societat ha canviat. Queda molt a fer i encara sentim coses que bueno, fan remolar, no?
I que
hi ha partits polítics que encara diuen que les dones es tenim de quedar a casa i això, aquesta nova aire fa mal. Uh-huh. I cançons que fan molta mal també i que la gent les canta i les balla i fan mal, és a dir, hi ha molta cosa a arreglar, però sí que és ben veritat que la vida ha canviat a favor.
I el que també és molt important,
digues,
jo t'estic sentint ara, el que sí, és important és recordar, i nosaltres penso, i aquestes associacions i plataformes, sí, recordem que no hem de tirar enrere. No, recordem on estem, on hem arribat, on van arribar les nostres àvies, on hem arribat, i no hem de tirar enrere.
No.
I de fet, és que penso que s'està fent bé, eh?
Sí.
Perquè la joventut, sí que és veritat que estem parlant d'un tant percent, però ho està fent bé. Jo parlo de, uh-huh, de joventut propera,
sí.
Parelles properes com els nostres fills, que s'empoderen al 50-50. 50-50 és una meravella, és un èxit, perquè és equitatiu. I més diria que 50-50, diria equitat, no?
Equitat.
A vegades pots menys, de vegades pots menys,
sí,
però que no, mai tinguis un sostre de vidre. I això, aquestes plataformes intenten assolir que no t'oblidis de que això està fet. Cap enrere no, cap endavant.
Cap endavant.
Bé.
No desfer camí, no? Que no es desfaci camí.
I també que la gent assoleixi responsabilitats. És a dir, si volem arribar a ser directives, tens d'assolir una responsabilitat. I això vol dir no dir no, perquè ha hagut anys, bueno, a la vida ha hagut gent que no ha assolit perquè, bueno, primer són els fills o perquè el marit la frena. Un home, quan li proposen ser director d'una gran empresa, no pregunta. És director. M'han fet director. Això és el que diu un home. M'han fet director. I una dona li proposen i diu, ho tindré de consultar. Això té de canviar, que hi ha gent que ja no té aquesta, i no ho tinc de preguntar, uh-huh, però tenim de ser segures i tenim de ser responsables de que volem assolir aquesta responsabilitat.
Clar, i Susana, en aquest temps també, en aquests 10 anys de trajectòria, per totes les dones que han anat passant per l'associació i per les que encara hi són, no sé si també ho si quines que són les pors o quines són els límits o què frena a una dona no poder fer aquest creixement professional, no? És a dir, vosaltres que ho percebeu, no? Quan arriben, amb quines pors arriben? És a dir, no sé si encara, no sé si és la por que frena a una dona, si és aquest context social, una mica tot plegat, no? M'imagino que al final les coses són multifactorials. Però una mica la percepció, és a dir, i què ha canviat també, no? És a dir, què passava fa 10 anys, no? Quan arribaven les dones i què els frenava i què els frena ara, no?
Bueno, jo sempre dic que les dones havien passat de puntetes. És a dir, nosaltres vam fer els premis i donem premis al talent perquè per aflorir el talent d'aquest país. Però quan tu els hi dius que els hi vols donar un premi, el primer que diu, no, a mi no
sí?
cal.
Sí? Això encara passa?
Encara passa, i grans directives, No, és que jo no me'l mereixo. Vols dir que me'l tens de donar? Això? Aquesta és la resposta primera. I quan tu li dius, home, si ets directora general de tal puesto, has creat una bodega, has creat una cadena de distribució important o has sigut innovadora, vols dir que no te'l mereixes? Jo crec que sí. Un home no ho diu mai, això. No diu mai que no.
Ah, estem generalitzant, ara tindrem aquí homes
dient... No, però...
Sí, està bé.
És la bueno, el que
la percepció, sí.
I el que frena més a una dona és tenir fills. Jo crec que en el moment que són mares fa por la responsabilitat. Cada vegada menys, però...
Entenc que frena perquè frena. Cada vegada menys, per sort, sí. Però fins fa uns anys, i tampoc no gaires. Diguem que el pes... De cuidar, no?
De
i de
fer-se
responsable de les criatures requeia sobretot principalment en les mares, i clar, conciliar això, per sort això va canviant mica en mica i diguem que ara la cosa es va compartint, no? Però entenc que era això, no? És a dir,
bueno, de les coses sí, és aquesta totalment,
sí?
Però després hi ha una altra cosa, jo perquè ho estic vivint a casa amb una filla empresària i frena no només el creixement familiar i la conciliació familiar, però estem ja també parlant de parelles que estan molt conscients de que la conciliació familiar ha de ser mútua, però frena la por a no tenir ajudes per poder tirar endavant aquesta empresa. I la jovent, i el jovent no es fa empresari. Per què? Perquè té molts missatges de que això és molt dur, això és molt costós, això és terrible, els locals són molt cars, no hi ha ajudes, tot això...
Que deu ser veritat, d'altra banda,
totalment.
No? Vull dir, els locals
totalment,
són cars, totalment, les ajudes són difícils, totalment. La burocràcia institucional és terrible...
I la incentiva, i la innovació, i la creativitat per ser empresària, en aquest cas, està molt limitada i ja s'espanten de començament.
Bueno, les sèries no ajuden. Sempre l'empresari és el dolent. Sempre l'empresari és el dolent. No hi ha una sèrie que parli bé dels empresaris, no.
De fet, perdona una cosa, en aquest moment que ja portem aquestes quatre emissores de ràdio i estem entrevistant a tantes dones empresàries, una de les coses més boniques i que més alè ens està donant és el despertar de l'empresa conscient. D'una empresa que sigui conscient, conciliadora i que sigui conscient amb el medi ambient. Tot això que semblava que al començament era com que és una empresa conscient.
Sí, mira, l'altre dia era un tema també que us volia treure sobre la taula. Vam publicar una entrevista amb unes fotografies, jo ara no recordo si era la revista Time, no recordo quina revista era, de la Kamala Harris. I sortia ella vestida amb un traje prou masculí. Un traje pantaló. I feien una anàlisi, en aquest cas era una analista de comunicació i moda d'estètica, comunicació no verbal, que és la Patricia Centeno, que jo sempre em faig referència perquè m'agrada molt, i parlava d'aquesta necessitat de les dones que assoleixen poder i càrrecs importants, com és la Kamala Harris, que està a un pas de poder ser presidenta dels Estats Units, el primer país del món, d'alguna manera, la necessitat que veuen encara d'haver-se de masculinitzar. en aquest lideratge. En aquest cas ho feia a través de, i l'anàlisi era a través de la roba, no? I no sé si això també ho veieu, i si d'alguna manera això també està canviant, no? I ara que ho deies, parlaves d'aquestes empreses conscients, no? I d'aquest canvi també, que no és només el voler accedir a aquests càrrecs de poder o a ser empresàries o a dirigir, sinó fer-ho des de la vessant femenina de dones que som, és a dir, no haver-nos de convertir en dones que imiten els homes directius, sinó ser dones que dirigeixen, no?
Jo no sé si compartirà amb mi
l'opinió la Montse, no passa res, podem debatre.
Però jo crec que dintre de l'Associació Talent Femení aquest cas no existeix,
no?
Perquè les dones som femenines.
Ho comparteixo amb tu.
Som femenines i jo no m'he posat mai un traje masculí per liderar amb un altre home, no. Al contrari, si em puc posar una americana molt llampanta o uns bons talons o un vestit molt femení, me'l posaré. Perquè crec que sóc jo, és la meva marca. Jo sóc dona i jo considero que és una estratega no verbal. Mm-hmm. És a dir, jo estic cansada de veure les fotos dels trajes grisos,
sí,
i
clar,
que una dona surti... No, doncs la dona té de portar l'americana més lluenta que n'hi hagi per sortir destacada.
O el que li vingui de gust.
O el que vingui de
però
gust.
Però no buscar aquesta... No?
Però no buscar la similitud, perquè...
O homes, la imitació,
homes,
no?
Homes són homes i dones són dones.
De fet, ens podrien trobar en l'altra banda d'homes que voldrien anar vestits llampants i venen.
Sí.
I avui en dia... Penso que està normalitzat. Està bastant normalitzat que arribi un home. Potser a la millor ens desnormalitza que vingui un home
amb
faldies,
amb una
jaqueta. Però a millor te desnormalitza uns segons i després ja està normalitzat. Si vols anar masculina, pots anar... Mira, és que en el món dels contes, el món
sí,
infantil...
Que és el teu, sí.
Clar, el que fem és intentar donar missatges per tenir un bon creixement futur.
Uh-huh.
I en aquest món, quantes vegades jo vinc d'una generació que... Mira, de fet, aquest carnaval no em va importar vestir-me de Superman. Superman era el meu heroi.
No era la Superwoman, era
no,
Superman.
No, en aquell moment,
clar.
No. I Sandokan, per posar-te un heroi de la meva època.
Sí, sí, sí.
I jo m'identificava, jo agafava un pal i corria per la muntanya i cridava Sandokan o Superman. No pensava mai a la vida si era un home o era una dona. El que era una persona valenta que protegia els altres.
Uh-huh.
Aquest és el missatge. Qui ets? Què dones? Què saps fer? Què dones? El gènere... I el triaràs tu. El triaràs tu. I la forma de vestir-la, la triaràs tu. Mm-hmm. Anem cap a aquest camí. Per això abans deia, no tirem enrere.
És, no, clar.
És cap a aquest camí. I el món dels contes, que és més fàcil que en el món dels adults, perquè les criatures no jutgen mai això. Ets Superwoman. Sí que és veritat que els hi costa als nens, un nen no es vestirà mai de Superwoman, però per condicions... alienes a ell. No, ell anirà amb un tutú si li deixen anar un tutú, perquè al millor serà...
Sí, sí, de fet ara és habitual, els nens petits
de la
que els agraden les princeses i van vestits de princesa i només faltaria que no pogués fer-ho, no?
Exacte, i en la literatura ens passa el mateix. Ara estem invocant, es pot dir invocant, el que un nen pugui comprar un conte, pugui no comprar, triar
sí,
el conte que li compraran, d'una heroïna. I que ell no vegi mai que és una nena.
Que això és el que està passant també, per exemple, amb aquesta aparició de nous referents femenins, per exemple, en el món de l'esport, no? Que veus en el Barça femení, de sobte, aquestes jugadores dones, amb la selecció espanyola femenina, etcètera, etcètera, que de sobte són referents també, no només de nenes, sinó també de nens.
Sí, clar.
I això, clar, és un canvi per les nostres generacions que ens semblava impensable. Vull dir que era molt... no ens podem imaginar que un nen tingués com a referent esportiu una dona, no?
Exactament.
I ara sí, està passant, són canvis. Parlàvem d'una mica d'aquesta trajectòria en la que percebeu vosaltres amb les vostres dones associades, i deia abans la Montse, el que l'espòs o que els hi frena és aquesta burocràcia, no? Aquesta falta d'ajudes, no sé què. Això continua sent així? És a dir, sí?
Però... ser autònom
i com ajuda l'associació amb això? És a dir, com ajuda?
Bueno, pues estem al Consell Nacional, evidentment, pues reivindicant de que la dona empresària té d'estar ajudada, evidentment, i dintre de les comissions es treballa per passar a les conselleres d'economia, pues que tenen de tenir aquesta part d'involucrar-se amb el projecte de l'autònom, no? La petita autònom i la petita empresa. I més Catalunya, que és un referent de petites empreses. Jo justament amb el meu discurs d'aquest any tiraré una llança cap aquí, perquè evidentment l'autònom ha patit molt, ha patit tota una pandèmia, s'està recuperant, però els estem castigant. Cada vegada més impostos, cada vegada més normatives, i els autònoms no deixen de pujar. Evidentment, jo crec que l'autònom pot créixer i pot donar empleo a tota la seva comunitat de veïns si els ajudem. Si no, seran autònoms un de sol. I quan el comerç de proximitat creiem que dona molta vida. Uh-huh. O volem carrers buits i sense llum. És a dir, tenim d'anar cap aquí, d'ajudar el petit autònom. Uh-huh. No la gran empresa, el petit autònom, i posar gent a treballar amb aquests petits comerços.
Que a més entenc, són el gruix i el important en el nostre territori.
Sí,
no? Aquí
sí,
no parlem de grans empreses, sinó de petita i mitjana empresa, i que quan parlem moltes vegades, i que això sempre m'agrada dir-ho, d'empresàries, en aquest cas, o professionals, no necessàriament hem de ser empresàries d'empreses de centenars de treballadors. És a dir, una dona que té una botiga i té una treballadora, no?
Ja és una empresària,
o dones
però és petita
empresària. Que no tenen espai físic però tenen una marca personal,
sí,
no?
Sí,
ja
sí,
són empresàries. Vull dir que al final aquest món de l'empresa de vegades també l'idealitzem i ens pensem que ser empresària ha de ser tenir una empresa de centenars de treballadors. No, és a dir...
No, però és que està castigat. Avui dia, el que paga autònom, si tu no factures, tu tens de pagar igual a l'autònom. Tindria de ser una miqueta equitatiu, no? És a dir, tu factures, val, que paguis, però pagar un autònom val molts diners, i a vegades la factura que has fet no aguanta l'autònom. Això tindria d'estar mesurat, i jo crec que ja paguem. Els beneficis es paguen a Hacienda. Pues no tindria d'haver aquest pago tan excessiu, que fos més una quota més petita, no?
Uh-huh. Susana, quins beneficis té formar part de ser membre de Talent en Femení? Va.
Bueno, té beneficis, pues mira, primera la xarxa de contactes. Uh-huh. Jo crec que ser visible és important, i tu tens de tindre moltes amistats per poder vendre. Uh-huh. Realment, no? La xarxa de contactes, poder vendre a dintre.
Que a més entenc que hi ha professionals de tots els sectors.
De tots els sectors, uh-huh. Sí. I després, pues, cada mes tenim jornades, petites jornades d'empoderament en diferents àmbits. Poder presentar la teva empresa a dintre del talent femení a tota la comunitat, els 4 programes de ràdio i participar de dinars col·loqui amb gent professional i fer networkings a dintre d'aquests dinars, i bueno, el broche d'oro, que és els Premis Talent Femení, que pot ser una premiada dintre dels premis i estar dintre del món empresarial en general. També ser visible a totes les xarxes.
Digues, Montse.
Sí, i una cosa més, que just estava parlant fa 2 o 3 dies amb una companya i em deia, és tan necessari ser empresària per entrar? No. Nosaltres som dones amb talent.
Pot ser una professional, punto, no?
Dones empoderades, dones doncs, que tinguin una perspectiva de créixer o que tinguin una perspectiva d'una futura empresa i que siguin emprenedores. Una persona que sigui generosa amb la seva empresa, emprenedoria.
Sí.
Per què? Com diu ella, per donar visibilitat i donar empenta De vegades, en una sola conversa de ràdio, de conversar, en aquest cas estem conversant entre nosaltres, potser algú ens està escoltant i agafa valor i decideix provar-ho. Per què no?
Fer una trucada, sí, fer un pas endavant, no?
Exacte.
Perquè, Montse, tu què et va fer entrar en l'associació?
Ella riu perquè ella sempre és com un cowboy, és una persona valenta, empoderadíssima, és una persona que no es rendeix mai, és una persona que, jo sempre he dit, batega, i batega d'una manera que quan a tu et falta batec, ella et dona el seu batec, no? I és un motor. I jo no em sentia empresària, per això no volia formar part d'una associació de dones empresàries. I ella anava darrere meu, ens coneixien ja de fa uns anys, i em comentava, tens que venir, i no tinc res a oferir. Aquesta era la meva frase, colofon. No tinc res a oferir. I ara em ric molt d'això, perquè sí que tenia molt a oferir. Em emocionaré i tot, perquè sí que tenia molt a oferir. De fet, Talent Femení m'ha fet créixer molt, m'ha ofert a mi i jo l'he ofert a ella. I no entenia exactament què era formar part d'una associació de lideratge femení. I formar part d'una associació de lideratge femení com Talent Femení o qualsevol que tingueu a les vostres terres, municipis o comarques, significa fer visibles a la vostra emprenedoria personal i fer i ajudar als altres a fer-la visible. I vaig decidir perquè va anar molt darrere meu.
Perquè la Susana ho tenia clar, no? Tu ho veies claríssim,
no,
Susana.
Perquè, quan jo vaig muntar el Talent Femení, tenia molt clar que havien molts lideratges, moltes dones líders, directives, executives, no? I volia tots els perfils. Llavors, el perfil d'una escritora, de la part de la cultural, per mi també era important, perquè sempre he volgut vincular el que és el networking i els espais molt basats en la cultura, no? Perquè a vegades creuem tot un país, tot un món, per anar a veure una platja o un museu, i resulta que no coneixem els d'aquí, que això és
passa,
molt greu.
Passa, sí,
és
sí.
Molt greu. I evidentment, què passa? Pues que per mi ella era un referent cultural dintre de Vilanova i la Geltrú, amb el món de la infància. També pues, bueno, volia que vingués, i la coneixia de la ràdio, i evidentment volia que col·laborés amb mi, perquè ella feia un programa de ràdio infantil, però tenia molt bon discurs. I llavors, bueno, vam dir, vinga, va, anem-hi. I em va costar, es va fer derrogar, com diríem, i la seducció,
no sé si
hi era, però enamorada d'ella, però no, em deia
però
que no.
Però no, et deia que no.
Igual m'ha passat, ara l'he fet vicepresidenta, i ha sigut com demanar-li per casar, és a dir, una cosa horrorosa, perquè vinga, va, que pots ser vicepresidenta, va, que vull que entris a la Junta, i que no, és
veritat,
és difícil. És
veritat,
una dona
que ella
difícil.
Té un poder de seducció molt gran.
Molt fort, molt fort.
Molt fàcil, però sí que és veritat que això també depèn de les persones. Jo sóc una persona molt compromesa i sé que si m'hi fico, m'hi fico. I llavors, doncs he de, com bona Capricorn, he de valorar molt bé tot el que tinc a la meva agenda per poder donar al màxim també.
Però això que explicaves, Montse, del que et frenava d'entrar i formar part d'una associació, no? Que té molt a veure, entenc, amb el síndrome de l'impostor, de l'impostora,
sí,
que és un síndrome que tenim, el té molta gent, però les dones principalment, que és aquell síndrome, no?, en el que sentim que no som prous, no? Que no som suficient per allò que se'ns demana, allò que se'ns proposa, no? Com que no arribem, no? Ens costa com posar-nos a aquest valor. I entenc que d'aquí també la importància que neixin aquesta xarxa, no?, que és quan tu no et dones valor a tu mateixa, ja vinc jo que estic al teu costat i te'l dono jo, no? I ja t'ho recordo, no? Entenc
això
que va partir la
sororitat. Aquesta sororitat és enorme, gran, preciosa, generosa i ha de ser abundant. Ha de ser abundant i sobretot generosa. Aprens a tenir generositat amb qui tens al davant, a obrir portes. De fet, ella és una persona que el seu lideratge està en saber obrir portes per les altres persones. Si no, ho portaria tot ella.
Sí.
I no, i llavors d'això s'ha d'aprendre molt. I jo li dono les gràcies, perquè per ser així, això és molt important.
Quantes socis teniu ara aproximadament? Prop pues, del centenar, potser?
Sí, a prop del centenar.
Prop del centenar, sí, que ja és la xifra en la que, és a dir, entenc que sempre és un aspira a tenir més socis, però entenc que ja és una xifra en la que es manté amb satisfacció d'alguna manera.
Sí, sí, l'únic que, bueno, vam tindre una davallada molt gran a la pandèmia, però ens hem recuperat, i sí que és ben veritat que bueno, aquests anys, aquests 10 anys de recorregut també ens fan de que la gent, nosaltres no hem fet una publicitat, ni ben sortit a vendre, la gent ens ve de boca a orella, llavors el boca a orella és molt bo perquè sempre hi ha una sòcia que porta amb algú, vine que aquí t'ho passaràs bé, vine que aquí t'ajudaran, vine que... Ah, llavors, bueno, estem amb aquest número, però que sí que costa, perquè evidentment, però per mi dona molt més l'associació que no la quota que paguen.
Clar, anava a dir això, hi ha una quota, entenc, sí, no sé si una quota mensual o anual.
No, anual, eh? Anual, sí,
una quota anual, i entenc que després hi ha, més enllà de tota aquesta activitat, que ara en parlarem, perquè d'aquí no res hi ha la gran gala, aquests premis de talent femení, però més enllà d'això, no sé si feu trobades mensuals o cada X temps, no?
Cada mes tenim una activitat i normalment pues, bueno, hi ha diferents jornades o trobades o dinars que tot ajuda a fer aquest networking important. I llavors els dinars es paguen a part, però clar, evidentment vens a dinar, no?
Sí, clar.
Però és un preu reduït, l'associació sempre busca que sigui un preu ajustat.
Susana, i diries que al territori hi ha una bona xarxa i un bon gruix de dones professionals, empresàries?
Mira, ara et diré un número de fa 10 anys. Al Penedès hi havia 45.000 dones empresàries, directives executives, fa 10 anys. A dia d'avui no et puc dir la xifra, però jo crec que en són bastantes més. És a dir, que hi ha una gran xarxa a tocar. L'únic que no tothom té aquesta inquietud de socialització, És a dir, hi ha molta gent que sembla que no ho necessiti, i jo crec que tothom li és necessari, aunque sigui una... Jo no dic que tingui de venir a tot, però una o dues vegades l'any, Montse, quan pugui venir amb nosaltres, seria, jo crec que es mereix la pena. Jo crec que jo que porto dintre del món associatiu des de fa més de 30 anys, jo crec que sóc la que sóc gràcies a la cartera que porto sota el braç, que he conegut amb aquestes trobades empresarials o de dones o la vida social que he portat, i realment tot ajuda a la vida, portar una cartera de contactes obre portes immediates, però tens de fer vida social. A dintre casa no et vindran a trucar a la porta. I llavors, per això dic que la gent té de creure en el món associatiu, perquè el món associatiu el que fa és reunir gent que pot anar bé per el teu negoci, la teva vida, o les oportunitats que et brinda la vida.
Sí, i en aquest ritme frenètic que portem tots de vida, per això preguntava allò de les trobades i tot plegat, ser membre de talent femení no requereix un compromís ni una disponibilitat horària brutal ni excessiva, és absolutament adaptable, diguem, a la vida de qualsevol, i a més ni tan sols requereix, entenc, obligacions, obligatorietats.
Qui vol tindre una obligació, la deixem participar. Sí. Això sí.
De fet, voldríem tenir... més gent involucrada i que repartís una mica més de tarta.
La feina, sí, clar. Però bueno, però en certa manera costa. Pues, costa, tothom té
però
coses.
Bueno, som representants en molts jocs per demanar moltes coses. Sí, i això també,
ajuda. Estar visibles en molts jocs també ajuda a que aquesta associació sigui inquieta, no?
És sí, a més, el poc que he pogut conèixer jo és que hi ha gent del sector mèdic, del sector més empresarial o directiu o tot plegat, del sector cultural, del sector, és que vaja, hi ha gent del sector educatiu, és a dir, hi ha gent de tots els sectors, per tant al final i després la vida és molt llarga i de vegades els telèfons i tenir el contacte d'aquella persona
és molt important.
Ajuda això, anem a parlar de la propera gran cita que teniu a talent femení. Vinga, anem.
Home,
això
aquest any tenim de dir que és Sitges.
És a Sitges, això. Sí, és veritat.
Mira, ara diré una cosa que a mi m'orgulleix fer la gran gala a Sitges, perquè Sitges sempre ha sigut el referent del glamour, de l'alfombra roja, no? del cinema fantàstic o del cercle d'economia, no? I aquest any pues, fem la gran gala dels Premis Talent Femení. Nosaltres, quan diem la gran gala, és perquè és una nit de gala. Una nit de gala amb vestuari, parlàvem abans dels vestuaris, i les dones porten grans vestits i els homes cada vegada més volen venir a aquesta gala perquè és una gala on hi ha molt empresari i empresària i venen tots ben vestits de gala. I dintre de la gala, a part d'haver grans premiades de molt alt nivell, n'hi ha moltes autoritats, perquè tenim la representació de tota la comarca, venen tots els alcaldes.
Tots? Us han confirmat alcaldesses i alcaldes d'aquí?
Sí, l'alcaldessa de Sitges, ve Consell Comarcal, ve l'alcalde de Vilanova, l'alcalde de Vilafranca i l'alcalde del Vendrell i de Canyelles. A part de vindre regidors que estan a l'oposició o regidors que estan a govern. És a dir, tenim grans autoritats. Ve la consellera, la Eva Menor, que ens ve de Departament d'Igualtat i Feminismes, i ve la Diputació de Barcelona d'Economia
i empresa. No sé, sí.
Evidentment, com veus, tenim totes les autoritats i a part, bueno, tenim grans sponsors que també venen els grans directors
d'aquestes marques patrocinadores.
Llavors, bueno, pues això fa que sigui una gala molt lluïda amb molta gent al capdavant. I a part, pues totes les sòcies que no vull mal
dir. Home, que són les grans protagonistes, no?
Les grans protagonistes d'aquesta gala.
D'aquesta cita, que serà el divendres 15 de novembre, sí. Com deia la Susana Villagrasa, serà aquí Sitges, al Melià, a l'Hotel Melià, a les 7 de la tarda, és l'hora d'inici, hi ha una entrega de premis, un sopar de gala, cloenda i actuacions, també,
sí,
no?
Sí, hi ha una actuació molt maca, perquè aquest any tenim el plaer de poder tenir un cantant que ens ve pues, amb una part molt solidària perquè volia venir i gaudir de la nostra gala, que es diu Egwin Seretum, segur que el coneixeu perquè ha fet actuacions aquí. És un gran cantant de gospel i jazz, canta jazz, i el Daniel García, que és un pianista que ha fet la música de La Casa de Papel. I ells dos faran aquest duet per amenitzar aquest sopar i serà, jo crec, que molt emocionant perquè toquen com els àngels.
I una gala en la que entregueu premis, premis aquí. Entenc que dones, no?, membres de l'associació, però
amb diferents categories. Nosaltres, bueno, puc desvetllar dues premiades.
Vinga, va. Perquè entenc que ja els hi has dit, no?
La invitada d'honor és una sitgetana que es diu Anna Barratxina.
Home.
Que ha sigut... Bueno, va néixer aquí amb el grup La Cubana i és una gran...
I molt amiga d'aquesta ràdio.
Pues sí.
Perquè ha vingut sovint, sí.
Evidentment, pues, tindrem l'Anna Barratxina com a convidada d'honor. I després tenim la Núria Cabotí, que és una CEO mundial del món de les editorials, no? I evidentment serà un honor donar-li amb ella, i a part l'ha rebut amb moltes ganes, perquè rebre un premi a casa seva, a Catalunya, ella que agafa premis per tot el món, evidentment li fa molta il·lusió i no se l'havia reconegut a aquesta comarca, i vindrà, i bueno, serà un plaer poder comptar amb ella, que és una dona que avui està a Venezuela, demà està a Nova York i l'altra estava a Berlín la setmana passada. Està tot el dia amunt i avall. I tindrem l'honor de tenir-la aquí, que per mi bueno, és un gran referent dintre del món empresarial.
Més enllà d'aquests dos noms hi haurà altres premis, sí, que no desvetllem, sí, sí, però hi haurà altres, bueno, dones premiades.
Donem a l'empresa socialment compromesa, el He4She, que sí, és un
aquest
home,
no?
Aquest que... home, a la vinicultura, a la cultura i oci, a l'enginyeria, a la dona en el món de l'esport i al TIC i la comunicació. Per mi, bueno, són totes molt rellevants les dones que premiem, i a l'home que premiem, us donaré una pista, és un home que ha deixat petjada a Sitges també.
Ah, sí?
És a dir, que...
aquest He4She, que és aquest home, no?,
aquest
que,
home
rep
que
el premi.
Va arribar aquí i va fer un gran treball, i evidentment teniu grans coses gràcies a ell.
Oh, pues, mira,
queda amb el suspens.
Queda amb el suspens. Ens hem d'esperar divendres 15 de novembre per desvetllar, i una gala que veig aquí en la carta que posa, diu, visibilitzem les dones aventureres. Montse diu, la por és interessant, desapareix quan l'enfrontes, que és una frase de l'Amelia Earhart, que és aquesta dona aviadora, no?, la primera dona que va agafar un avió i activista.
Montse,
digui... exacte, no? Explica'ns aquest lema.
Què és això?
Això de la por és interessant... que desapareix,
sí,
quan...
Sí, sí, em va colpir, aquesta frase.
Frase, no?
Sí, sí. Bueno, doncs, una de les altres, dels altres apartats que fem a la ràdio és parlar també de les dones del passat que han obert camí per empoderar-nos nosaltres en el futur. I no han estat totes molt invisibles, perquè per sort la història també les afortes i les fa visibles. Però sempre ens ha agradat, portem, jo diria que 6 anys... fent aquest apartat que es diu Les dones parlen, i en el que fem visibles dones del passat que han destacat a la història empoderant el lideratge femení. Aquest any, doncs, sempre és temàtic. L'any passat van ser les guerreres, l'altre van ser les dones de la pau, aquest any farem les aventureres, encara que les guerreres, us he de dir, que ens van agradar molt, moltíssim, ens van emocionar, ens van arribar ben, ben fons, i serà una de les categories de dones,
sí,
que presentarem aquí a la vostra emissora, amiga.
Perfecte.
Aquesta temporada.
Exacte. De aquesta fet, temporada. És que en aquesta secció, no, que com dèiem, coordina la Montse Balada, més enllà de l'entrevista, doncs, a una d'aquestes membres de l'associació, que avui, doncs, inauguràvem amb la presidenta, amb la Susana Villagrasa, tindrem sempre un petit espai que ens enviarà sempre la Montse, on d'alguna manera fem això, posar en valor, visibilitzar, no, aquestes dones de la nostra història, algunes més visibles, ja potser algunes us sonen, d'altres potser no en tenim ni idea, no? La cosa és aquesta, i les posarem en valor, no? I la Montse ens explicarà d'alguna manera qui són, què feien, no? I la importància, no? I, doncs, això de reconèixer que al llarg de la història hi ha hagut moltes dones, no?
Exacte.
Moltes dones que han fet moltíssimes coses que ens han ajudat també que estiguem aquí ara, no?
Exacte. Seran càpsules petites,
sí,
seran molt petites, perquè el temps el tenim com or,
sí,
perquè les pugueu escoltar. Si voleu saber més d'aquestes dones, haureu també d'indagar i de buscar. Faré un resum amb molta prudència i amb moltes disculpes de no poder dir
més. De fet, en tenim el primer ja.
Exacte, tenim el primer.
Tenim el primer. Digues, Susana.
Jo volia comentar que tota aquesta investigació que fa la Montse s'estrena com a noms de les taules dels Premis Talents.
Ah, d'acord.
Sí.
I surten totes les dones a sobre d'aquestes taules. I tinc de dir que la Montse, a part de fer la ràdio, ella és la presentadora oficial
de la gala,
gala dels Premis Talent, que va fer la posta fa uns anys i que ho ha fet molt bé. I
vas anar darrere meu, eh?
No deixo d'anar darrere d'ella.
Sí, perquè sincerament...
Et va perseguint, Montse.
Sincerament, jo sempre dic que no tenim un talent, tenim molts talents, naixem amb aquests talents. Doncs ella em va descobrir el talent de la comunicació i presentar una gala que no ho hauria fet mai a la vida si no m'ho hagués dit.
Sí.
En tot això sempre dic que no arribo a tot, no sóc professional, però faig tot el que puc.
No?
També és veritat que amb les dones de la història sempre dic, no sóc historiadora, com màxim puc ser divulgadora de la història, però no sóc historiadora, Per això sempre vaig amb molta prudència i sempre demanant disculpes, i busqueu alguna cosa més sobre aquestes dones que són meravelloses, al que jo no puc arribar, però us faig conscients de que estan.
Sí, però disculpes no, home, que en tot cas el que hem de fer és agrair-te, no?, que ens facis aquestes capsuletes. Doncs vinga, ara que ja hem presentat aquest petit espai que tindrem cada 3 setmanes amb aquesta secció, vinga, escoltem el primer, les dones que parlen.
Quan parlem de les dones guerreres de la nostra història, hem de prestar gran atenció a la gran reina Isena Boudica, la dona que allà per l'any 60 del segle I va plantar cara al gran imperi romà que pretenien conquerir tota Britània, l'actual Anglaterra, en nom del seu emperador Neró. El rei Prasutago, marit de Boudica i pare de les seves filles, per tal de protegir el seu poble i la seva família a la seva mort de l'ocupació romana, es va aliar amb l'imperi romà. Però a la seva mort, aquesta aliança no es va respectar i el procurador imperial Cato de Ciano va reclamar la totalitat del regne brità per a Roma i les tropes romanes van saquejar Britània sense compassió. Van desposseir els nobles dels seus béns, els van expulsar i van esclavitzar les seves famílies. Boudica no va ser respectada com reina i va ser torturada havent de presenciar la violació de les seves filles. Quan la van deixar lliure, Boudica, cegada per la venjança, va declarar la guerra als romans i va aixecar en armes tots els pobles britans. Sens dubte, els romans no comptaven amb el caràcter de Boudica i la influència que exercia entre els seus aliats. I és que aquesta gran reina no era només la dona del rei. Ella tenia el càrrec de sacerdotessa de la deessa Andrastre i això li conferia un gran poder i un gran respecte entre els pobres aliats. La rebel·lió de Boudica es va cobrar la vida de més de 70.000 romans i britans. L'última batalla va ser molt cruenta. L'exèrcit romà estava ben preparat i ben armat, a diferència de les tropes indígenes rebels que encapçalava Boudica, que només lluitaven amb les poques armes que tenien i amb cap estratègia de combat. Boudica i els seus aliats van caure vençuts i diuen que ella i les seves filles es van suïcidar mitjançant un verí. Amb la batalla guanyada, els romans no van tenir prou i van decidir arrasar el territori que tant defensava Boudica, amb la intenció d'exterminar totalment els britans. Però les autoritats romanes van enviar Publio Petronio, que va aturar l'extermini i es va decantar per una política d'acostament entre Roma i els britans. Així que va ser gràcies a la rebel·lió que Boudica va liderar que es va mantenir un futur d'equilibri entre l'ocupació romana i britana. La seva frase diu així: guanyarem aquesta batalla o morirem. Això és el que jo, que sóc dona, em proposo fer. Que els homes visquin esclaus, si ho desitgen. Boudica, la reina dels 600. Les dones parlen.
Les dones parlen, les dones han parlat, podríem dir, eh? Avui... Avui hem parlat les dones amb aquesta estrena d'aquest Talent i Més, aquesta secció que fem amb talent femení. Parlant d'aquesta gala, Susana, acabem dient divendres, eh? Recordem, divendres 15 de novembre a les 7 de la tarda a l'Hotel Malià. Qui vulgui anar, què fa?
Esteu de posar la web del Talent Femení, talentfemení.com, i buscar comprar entrades i poden agafar el preu de l'entrada amb sòcies, si són sòcies, i si no ho són, no ho són. N'hi ha dues pestanyes i treure el tiquet i venir ben guapa.
I venir ben guapes, posar-se allò, preparar el dress code. Exacte, podem venir acompanyades, aquí no s'exclou ningú,
ningú,
no?
Ningú,
els homes són benvinguts també,
sí.
No? Però doncs que sàpiguen això, que poden animar-se a venir, per si algú vol conèixer l'associació, encara dubta, doncs igual és un bon dia també, no?
És un bon dia.
conèixer, saber què es fa, qui hi ha aquí dins, no? Començar a fer aquests contactes, aquesta sí. xarxa, els col·locaran, els assabran en alguna d'aquestes taules amb nom de dones importants de la nostra història i doncs, poder xerrar i compartir doncs, aquesta ballada de gala que, com dèiem, es farà el 15 de novembre a l'Hotel Malià, en aquest sopar, a partir de les 7 de la tarda, amb tots aquests premis que es donaran a dones aquí del territori, a aquest sopar, i, per descomptat, amb la Montse i amb la Susana.
Tinc una primícia.
Ah, vinga, va.
Que baixarem després al port a fer...
Ah, ja sé per on
fer...
vas.
Una copa.
Estrenar
un nou lloc que serà la guinda del pastel.
Home, i tant.
Al Aqua.
No, a l'Aqua no, a l'Únic.
Únic, perdó, m'he equivocat.
A l'Únic. La meva informació és que aquest cap de setmana...
Ja obre portes
la part de restaurant. L'altra està per veure. La del Terrat ja sabem que això s'allargarà, eh? Per veure, sí. L'altra està per veure. Per veure de veure amb ve baixa i per veure de veure amb ve alta, sí. Exacte. Però, doncs, d'alguna manera, el talent femení també serà una de les primeres, que trepitjaran aquest nou espai d'oci musical del Port de Sitges, no?, que amb tant delit s'espera aquí al municipi. Per tant, escolta'm, una tarda-nit rodona,
Rodona.
Sopar al Melià, gala, luxe, tots moníssims, glamour, unes quantes xerradetes, discursos estupendos d'aquests empoderadors, i després una copeta, i ja està, i a seguir un any més.
I fins l'any que ve. Que farem 10 anys
que
de premis.
Que faran 10 anys de premi, exacte. Aquest és el 9è any de premi, l'any vinent ja serà el 10è. Montse, un plaer.
El plaer és
meu. Ha anat bé, això?
Ha anat perfecte, tant de patir que no quadraríem.
Amb una ambaixadora com tu. Com vols que anem.
Exacte, ho sabíem.
Un plaer tenir-vos, i amb moltes ganes de seguir-ne, descobrint i desvetllant totes aquestes dones poderoses, talentoses d'aquí del territori, ganes de donar-les a conèixer també als nostres oients. Susana, com sempre, gràcies.
Gràcies a tu.